A continuació, us presentem el programa Les Aules Parlen, l'espai dels alumnes de les escoles gironines a Ràdio La Buena. Tractaran temes que els afecten a ells i ens afecten a tots.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem...
Hola a tots i a totes i benvinguts a aquest nou podcast. Som l'Anya, l'Estel, la William, la Clara i jo, la Yasmina, i avui estem aquí com a estudiants del cicle d'educació infantil per compartir amb vosaltres una conversa centrada en els infants i el seu aprenentatge. Estem convençudes que les primeres experiències són essencials per la construcció d'una base sòlida en la vida dels infants. Per això, en aquest episodi del podcast parlarem d'alguns aspectes clau que destaquen la importància que té portar els infants a un centre educatiu des de ben petits, és a dir, a les escoles bressol. Seguidament, les meves companyes parlaran sobre aquest tema destacant alguns dels beneficis que aporta l'educació infantil. Primer de tot, dic que des del primer dia a l'escola bressol els infants es troben en un espai ple d'oportunitats d'aprenentatge. Una de les coses que escoltarem avui les explicarà l'Anya.
Hola a tots i a totes, jo us parlaré una mica sobre algunes coses relacionades amb l'autonomia, els hàbits i les rutines.
A més de fomentar la independència, també sentireu la William parlar sobre un altre tema.
Hola a tots i a totes, jo us parlaré sobre com les escoles bressol també són espais perfectes per treballar les habilitats socials, és a dir, com relacionar-se amb els altres.
Després ens donarà informació l'Estel.
Hola a tothom, jo us parlaré de com és d'important el joc a les escoles bressol, ja que es reconeix com una forma natural d'aprenentatge pels infants.
A més, també coneixereu a la Clara.
Hola, bona tarda. Jo us vinc a parlar d'un altre aspecte essencial a les escoles bressol, que és els coneixements evolutius de les educadores.
Per acabar amb el podcast, us recomanarem alguns llibres i altres recursos que podeu consultar per si voleu saber més sobre aquest tema. Gràcies per escoltar-nos i que comenci el podcast.
I amb el somriure que tu sols sabies fer.
Doncs com ha dit la Yasmina, començaré parlant d'uns dels aspectes que crec que és important en el desenvolupament dels nens i nenes. Aquest és l'autonomia. Segur que molts de vosaltres sabeu més o menys de què estic parlant, però perquè no hi hagi dubtes, us explico una mica. L'autonomia és la capacitat que té una persona per fer les coses per si mateixa i s'entén que aquesta capacitat s'obté amb un procés. Posaria la mà al foc que ningú ha nascut sent un bebè autosuficient. Esteu d'acord, oi? És el principi on el pare i la mare acompanyen el nadó per poder tenir cobertes totes les seves necessitats i així, mica en mica, pugui començar a fer accions per si mateix. Li hem de donar el menjar, li hem de canviar el bolquer, netejar els mocs, etc. I ara us pregunto, quin pare o mare no ha somiat que el seu fill o filla vagi sol al lavabo? Pocs, veritat? Doncs l'autonomia és un aspecte que totes les escoles tenen en compte. Un dels objectius que tenen és que els infants desenvolupin de mica en mica la seva autonomia durant els anys que passen dins l'escola, sempre des del respecte, l'estima i l'observació dels seus progressos. No penseu pas que estan obligats a anar amb el moc penjant per la classe, sinó que a poc se'ls ensenya com i quan fer-ho. Doncs dit això, portar els infants a l'escola bressol des de ben petits pot ser molt positiu pel desenvolupament de la seva autonomia, sobretot a l'hora d'aprendre hàbits i rutines. Com? Doncs a l'escola sempre hi ha una estructura del dia a dia ben establerta, amb horaris que segueixen una rutina. Com per exemple, imagina un nen de 2 anys entrant per la porta de l'escola bressol. Entra i li diu bon dia a l'educadora. Després el veus com tot sol sap que és el moment d'entrar a l'aula i jugar lliurement amb les propostes que hi ha. Més tard, sap que abans d'anar a dinar s'ha de rentar les mans per estar net. Menja, dorm i quan el vas a recollir està llest per dir adéu i marxar. Tot això sembla molt obvi i senzill, però és a través d'aquesta rutina que es repeteix cada dia que els nens i nenes es van sentint més segurs d'ells mateixos i van agafant més confiança. Per altra banda, no creieu pas que tota l'autonomia que veieu dels nens i nenes surt per art de màgia, sinó que hi ha petits personatges que ajuden molt. Parlo de la figura educadora, a l'escola Bressol, ja que és ella qui els anima perquè facin les tasques quotidianes per si sols. Jo mateixa he estat de practicant a una llar d'infants i m'he vist dient als nens i nenes «Som-hi a rentar mans!» o animant-los que es posin el pitet tots sols, perquè ells són molt espavilats i des d'un principi segur que te'l porto i et mira i et diu que li posis tu. O et porten l'abric perquè els hi posis també. D'aquesta manera, deixant que ho facin ells i animant-los, aconsegueixen tenir confiança en les seves pròpies habilitats i aprenen la importància de ser autosuficients. A més, si aneu a una escola bressol, veureu que hi ha un ambient social molt xulo que ajuda que els nens i nenes es relacionin, aprenguin a compartir, col·laborin, es comuniquin. Ara pensareu que per què parlo de les relacions socials si us estic parlant de l'autonomia? Doncs perquè aquestes relacions fan que vagin agafant autonomia emocional i social. Per anar acabant amb aquest tema, dir-vos que amb aquestes rutines diàries i les tasques de cada dia, els nens i nenes aprenen a tenir responsabilitats individuals i col·lectives. Ja sigui per coses tan simples com posar la seva jaqueta al penjador, ajudar a parar a taula per anar a dinar o a recollir les seves joguines. Els nens i nenes entenen que les seves accions tenen un impacte en el seu entorn i en els altres, i això els promou un sentit de pertinença i autodisciplina, aspectes clau de la seva autonomia. Per tant, després de comentar-vos tots aquests aspectes, puc afirmar que l'assistència a l'escola Bressol ofereix una gran oportunitat per aconseguir una autonomia en l'infant. Ara, m'agradaria explicar-vos una mica la meva experiència personal com a practicant a una escola Bressol. És veritat que molts de vosaltres segurament m'estareu escoltant i us estareu imaginant un infant a l'escola, però realment no sabeu al 100% si el que dic és de veritat o no. Jo mateixa us ho puc assegurar. Les dues vegades que he estat en un centre d'educació infantil, he vist amb els meus propis ulls com en el centre hi ha una rutina establerta. I com us deia abans, tots els nens i nenes la tenen tan interioritzada que no cal ni explicar-los el que han de fer, sinó que ells tots sols ho fan. Fa unes setmanes vaig estar en una escola on els grups eren heterogenis. És a dir, tots estaven barrejats. Hi havia nens de 3, 4 i 5 anys en una aula. De tant en tant, si algun d'ells es despistava i no deixava una cosa al seu lloc, com per exemple la cantimplora sobre el moble, senties alguna veueta de fons que cridava «Roger, no tens la cantimplora al seu lloc!» i ja veies en Roger corrents allà per posar-la bé. Amb això, vull que reflexioneu com poden arribar a ser autònoms els infants si els expliquem i els deixem fer per ells sols les coses. En conclusió, com a estudiants d'educació infantil i futures educadores, us recomanem a tots vosaltres que abans de buscar un tiet, un àvio, una cosina o qualsevol perquè es quedi el vostre fill o filla, que considereu l'opció de portar-los a una escola bressol, que us puc assegurar que estaran superbé i arribaran a ser unes personetes molt autosuficients. Ara us deixem amb la cançó I Will Survive de Gloria Gaynor, una cançó que segurament coneixereu pel seu missatge de superació després d'una ruptura amorosa. Però si penseu en tot el que us acabo d'explicar, també pot ser interpretada com un himne a l'autonomia personal i la fortalesa individual. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
Bona tarda a tots i a totes. Avui estem aquí per parlar d'un tema superinteressant, l'impacte de portar els infants a l'escola bressol i com això influeix en les seves habilitats socials. Però abans de començar, deixeu-me explicar què són exactament les habilitats socials, perquè s'ha de començar pel principi, oi? Doncs bé, les habilitats socials són com una mena de superpoders que desenvolupem des de petits, que ens permeten desenvolupar-nos de manera eficaç davant una situació social determinada. Són com el nostre manual de supervivència social, que ens permet navegar pel món. És a través d'aquestes habilitats socials que aprenem a compartir, a cooperar, a seguir instruccions, o almenys ho intentem, no? A l'escola Bressol, els infants tenen l'oportunitat d'experimentar tota una gamma de situacions socials, des de compartir les seves joguines preferides fins a resoldre els seus primers conflictes diplomàticament o amb una mica de cridòria. Però bé, aquí estem per millorar, no? Qualsevol habilitat social es comença a desenvolupar durant la infància, ja que estem envoltats de gent. Estem amb les educadores, la família, altres infants, i és quan es comencen a aprendre a comportar-nos bé amb la gent, com comunicar-nos, com resoldre problemes i tot això. I per què és tan important? Doncs perquè aquestes habilitats socials serveixen per tota la vida. Si aprenem a relacionar-nos bé des de petits, quan creixem ens serà més fàcil entendre'ns amb la gent i sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. Així que estar atents al desenvolupament d'aquestes habilitats socials en els infants és clau, d'acord? És com donar-los una supereina per enfrontar-se al món social. I què passa quan els nens i nenes comencen a fer aquesta dansa social? Doncs que descobreixen els seus superpoders. Alguns es converteixen en supercooperadors, sempre disposats a ajudar i compartir, i esperem que també reciclin, perquè seria un bonus. Altres es converteixen en grans escoltadors, capaços de captar fins al més mínim detall del que els diuen els seus amics. Però no tot és de color rosa. Alguns infants tenen problemes per seguir les instruccions, però qui no els té, no? És per això que l'escola Bressol és com un camp d'entrenament, on practiquen i milloren fins a ser els millors seguidors d'instruccions del món, o almenys ho intenten. A l'escola Bressol, els infants tenen l'oportunitat d'interactuar amb altres infants de manera regular i aquesta interacció els permet aprendre a compartir, esperar el seu torn, resoldre conflictes i comunicar-se amb els altres. I, per tant, aprendre a interactuar amb iguals és fonamental per al desenvolupament de les habilitats socials, ja que estableix les bases per a futures relacions que són fonamentals per a la vida en societat. D'altra banda, escoltar és una altra habilitat essencial. No es tracta només d'estar callat i quiet, sinó que també implica comprendre el que algú ens està dient, com quan algú t'explica un embolic i has d'encertar què vol dir. I això, gent, és fonamental per entendre's i relacionar-se bé amb els altres. I què passa amb les emocions? Doncs a l'escola Bressol, els infants es converteixen en veritables mestres en reconèixer i gestionar les seves emocions, mentre naveguen per aquest oceà de sentiments amb els seus amics. És com una escola de vida emocional on aprenen a ser empàtics i entendre els altres. I no ens oblidem del llenguatge. L'escola Bressol és com una fàbrica de paraules, on els infants practiquen i milloren el seu vocabulari cada dia. Amb tantes activitats i converses, el seu vocabulari creix un piló. I ja sabeu què passa quan poden expressar-se bé, no? Doncs que es relacionen millor amb els altres. Per acabar, l'escola Bressol prepara els infants per tot un futur. Els infants aprenen a fer les seves coses per si mateixos, com seguir rutines, jugar en equip i resoldre conflictes entre ells. Aquestes són habilitats que els posen a prova i sabem que són claus perquè puguin triomfar, no només a l'escola Bressol, sinó també en tota la seva vida acadèmica i social. I ara us deixem amb la cançó de Count on Me, de Bruno Mars, que parla de la importància de la confiança, el suport mutu entre amics i l'empatia. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah.
like you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep. I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of. Call to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2. And you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
Us vull parlar d'un tema molt interessant, que és la importància del joc. Vull començar introduint aquest tema amb una pregunta. Recordeu els vostres temps d'infantesa? Bueno, per mi era tot un festival de jocs. Tant a l'escola com a casa, els meus germans i jo passàvem hores, per no dir les 24 hores al dia, jugant a tot allò que se'ns acudia. Som tres germans i el joc era com l'aire que respiràvem. La tele ens feia més mandra que altra cosa. Una de les meves passions, de petita, era fer de mestra, amb les meves nines, que no en tenia poques. Es ficava a terra en fila i recreava el que feia a l'escola, o el que feien els meus pares. Els feia de menjar, les posava a dormir, els hi explicava contes i mil coses més. Era increïble com la nostra imaginació volava en cada joc. I una altra cosa, el pati de l'escola, això era una altra història. No hi havia dia que no acabés amb els genolls o els colzes esmorats o amb ferides, amb la roba tota bruta o foradada. Però quan els meus pares ens veien, així, només deien «Sembla que t'ho has passat bé avui». Ara, com a educadora infantil, veig encara més la importància del joc en infants. Cada joc és com una lliçó de vida, una oportunitat per aprendre i créixer. I recordar els meus propis moments de joc em recorda l'alegria i l'essència pura de la infància. A més, sabíeu que el joc és la manera preferida que té el cervell per aprendre? Jugar ens dona l'oportunitat de compartir, connectar, relacionar-nos, interactuar i divertir-nos. Els experts ens diuen que té un impacte enorme en el seu creixement i el desenvolupament. I el joc és com el superaliment del cervell dels nens i nenes, els ajuda a créixer i desenvolupar-se d'una manera increïble. Penseu-hi, millora la seva creativitat, la seva capacitat d'aprendre i fins i tot els ajuda a entendre millor el món en què els envolta. A més, el joc els ajuda a connectar amb altres persones i entendre com funciona la societat. És com una classe de sociologia, però molt més divertida. Però una cosa que m'amoïna com a educadora és que el joc influeix en el desenvolupament del llenguatge. I ho creieu o no, hi ha una relació directa. Els nens i nenes que passen hores davant d'una pantalla poden perdre l'oportunitat de desenvolupar plenament el seu llenguatge. Així que, amics, jugar físicament és la millor manera d'ajudar-los a millorar el llenguatge. Sabíeu que els animals també juguen per entendre sobre la vida? Sí, és una cosa sorprenent, oi? El joc no és només una cosa nostra, humana, sinó que també és una part crucial de la vida dels animals. Ara, penseu una mica. Quan juguem a una simple pilota, no només ens estem divertint, sinó que estem millorant les nostres habilitats socials i físiques. És com si el joc fos el nostre mestre de tot. I quan juguem amb els altres, és com un supercurs intensiu de relacions humanes. Aprendre a negociar, a resoldre conflictes i a desenvolupar l'empatia són habilitats que, sincerament, ens fan servei tota la vida. Així que ja ho sabeu, el joc és més que divertit. És una escola a l'aire lliure, on no només ens ho passem bé, sinó que també aprenem un munt de coses que ens fan forts i preparats pel futur. El joc és molt més que una simple activitat. És com una font màgica de confiança i ple pels nens i nenes. Quan juguem, estem fent molt més que divertint-nos. Estem creant una imatge positiva de nosaltres mateixos i descobrint les nostres capacitats. I això no és tot. El joc també és un dret, ho sabíeu? Està inclòs a la Convenció Internacional sobre els Drets dels Infants. És la seva manera de descobrir el món i desenvolupar-se de forma sana i equilibrada. Però ara, permeteu-me presentar-vos a una veritable defensora del joc, Amanda Gumer, una psicòloga que ha parlat de la dieta del joc. Sí, com en nutrició. Necessitem una dieta equilibrada del joc per al desenvolupament saludable dels infants. Segons la piràmide de Gumer, els jocs actius i els jocs imaginatius són els reis. Després venen els jocs d'equip, els jocs de taula, la lectura i els jocs creatius. I finalment, els jocs en solitari, els videojocs, ocupen el lloc més baix. Tot això, és clar, adaptat a l'edat de cada infant. És com un menú del joc pels infants. Finalment, voldria recalcar que el joc que realitzem a les escoles bressol és fonamental pel desenvolupament cognitiu, social, emocional i físic dels infants. L'escola els proporciona un entorn segur i estimulant on poden explorar, descobrir i créixer, sent una experiència fonamental que marcarà les seves vides i els seus futurs aprenentatges. Així que ja ho sabeu, jugar no només és diversió, és una part crucial del creixement dels infants, així que juguem, riem i aprenem junts. Ara us deixarem amb una cançó de Good to Be de Mark Embor, que es podríem considerar com una himne de la resiliència i l'optimisme davant de l'adversitat de la vida. Maybe I'm not some chosen one, but damn it, I'm my father's son, and that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns, the warmer days are on the run, and I hate that I'm stuck right in between. Turn my gray skies blue, just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes, music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Find ways to cut the fat, hot coffee and a Trident pack. Damn it, it's so good to be alive. Heroes come to save a mess. You sold those inside my chest and found a way to soak up all the stains. Got all my anger bottled up, a drop away to fill that cup. But anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my gray skies blue, just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes, music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Find ways to cut the fat, hot coffee and a Trident pack. Damn it, it's so good to be alive.
Molt bona tarda. Ara jo us parlaré sobre els coneixements evolutius de les educadores. Bé, les educadores tenim una gran varietat de coneixements evolutius que ens permeten detectar fins i tot allò més petit en el desenvolupament dels infants, coses que potser a casa passarien per desapercebudes. Això ens dona l'oportunitat de donar el suport i l'atenció que necessiten per progressar de manera òptima en el seu creixement i desenvolupament. I sabeu què? Doncs bé, aquesta relació que estableixen amb els petits crea un ambient de confiança i col·laboració que és fonamental pel seu benestar i creixement global. És genial veure com junts podem fer que els infants es sentin segurs i feliços mentre aprenen i creixen. La relació entre les educadores i els infants és clau pel desenvolupament òptim d'aquests. Quan els infants reben suport i atenció per abordar les seves necessitats, poden créixer de manera equilibrada. Els educadors són els guies, que ajuden tant en l'aprenentatge acadèmic com en el desenvolupament emocional, social i físic. Aquesta interacció fomenta un ambient de confiança i col·laboració. Quan els infants se senten segurs amb les educadores, es comprometen més amb l'aprenentatge i comuniquen obertament les seves necessitats. Això els fa sentir escoltats i valorats, contribuint al seu benestar emocional i al desenvolupament integral. M'agradaria acabar amb 5 preguntes que resoldré amb vosaltres. En primer cas, tenim: quin paper juguen les educadores en el desenvolupament emocional dels infants? Doncs bé, podríem dir que les educadores juguen un paper superimportant en com els infants aprenen a entendre i a manejar les seves emocions. Ells podríem dir que són els superherois que ensenyen. Posem un exemple. Donen abraçades quan fa falta i fan que l'entorn sigui segur i acollidor. Gràcies a ells, els infants aprenen a ser uns cracs, a les habilitats socials, i saben controlar les seves emocions com si fossin uns pros, com si ho haguessin fet sempre. És com si els donessin la clau per ser feliços de veritat a llarg termini. En segon cas, tenim: com poden les educadores utilitzar el coneixement evolutiu per detectar i abordar les necessitats individuals dels infants? Les educadores saben un munt sobre els coneixements i els creixements dels infants i saben quan canvien i ho fan servir per ajudar-los de la millor manera. Observen, avaluen i fins i tot xerren amb les famílies per entendre cada infant com cal. Així, quan detecten alguna cosa que no va com és esperat en el desenvolupament del petit, doncs s'adapten i busquen la millor manera per donar-li el suport de forma personalitzada. És com si les educadores tinguessin una superhabilitat per fer que cada nen creixi al seu millor ritme. Següent, quins beneficis ofereix una relació positiva entre educador-infant en el context educatiu? Doncs, quan les educadores i els infants es porten bé, és com tenir una superrelació carregada de coses xulíssimes. Tots es confien, es donen suport quan fa falta i poden parlar sense problemes de tot el que els hi passa. Això fa que els infants es sentin més a gust per participar i aprendre, creant un ambient segur i acollidor. I això no és tot, perquè aquesta relació també ajuda els infants a créixer i aprendre, com he dit abans, amb significat. És com si les educadores fossin el millor equip de suport per als infants. Següent. Què creieu que significa tenir una relació estreta entre educadores i infants? Bé, doncs sembla que aquesta relació va molt més enllà del simple ensenyar i aprendre. Les educadores, amb el seu coneixement i relació amb els infants, poden detectar i abordar les seves necessitats individuals. Això podríem dir que és molt poderós, ja que significa que cada infant pot rebre l'atenció i el suport que necessita per créixer i superar els obstacles. I per últim, què en penseu de la importància de crear un ambient de confiança i col·laboració entre les educadores i els infants? Doncs aquest ambient és crucial pel benestar emocional dels nens. Quan se senten segurs i escoltats, poden expressar-se lliurement, construint una base sòlida per a relacions futures. És com plantar les llavors per a un creixement emocional saludable. I ara us vull deixar amb la cançó "Vull estar amb tu" de Catarres, que podríem considerar que és una cançó que fa apropar les persones i crear un vincle de confiança i segur.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel Tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més fent el gos fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas. Quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
Abans de tancar aquesta sessió, hem explorat temes rellevants sobre la infància i l'educació. I per això volem oferir-vos alguns recursos que poden ser una gran font d'inspiració i aprofundiment en aquest àmbit. Com a primera recomanació, destaquem la revista Infància, una publicació bimestral de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, que ha estat il·luminant el panorama educatiu des del juliol del 1981. Us sona aquesta revista? Des de que vaig introduir-me en l'àmbit educatiu, he estat seguint els seus continguts de manera habitual. Potser alguns de vosaltres ja heu tingut l'oportunitat de llegir-la i m'agradaria saber quines són les vostres impressions al respecte. Ara anem a parlar de les lectures suggerides. Què en penseu d'aquests títols? L'infant i l'escola bressol. Algú ha tingut l'oportunitat de llegir aquest llibre i compartir les seves impressions amb nosaltres? Doncs jo sí, aquest llibre descriu les característiques, condicionants, organització i criteris que converteixen l'escola dels més petits en un lloc de vida agradable i enriquidor, adequat a la seva manera de ser i al desenvolupament de les seves famílies. I sobre l'adult i el joc de l'infant, algú més troba que aquest tema és especialment rellevant i podria explicar per què? Doncs bé, aquest tema és molt rellevant, ja que aprofundeix en la importància del joc per al desenvolupament infantil i, sobretot, descriu les condicions necessàries i les tasques de l'adult per fomentar un joc tranquil i beneficiós. Finalment, les rutines d'activitat a l'escola. Finalment, les rutines d'activitat a l'escola. Algú ha considerat la importància de les rutines en l'àmbit educatiu? La importància de les rutines en l'àmbit educatiu és un aspecte clau que molts professionals de l'educació han tingut en compte. Les rutines proporcionen estructura i previsibilitat, creant un entorn propici per l'aprenentatge i el desenvolupament dels infants. Passem ara als articles destacats en la revista Infància. Algú coneix o ha llegit l'article Emmirallar-se en el ritme de l'infant? Parlem d'autonomia i llibertat? Sí, en què consisteix l'autonomia segons la vostra opinió? L'autonomia, des del meu punt de vista, és la capacitat i la llibertat per prendre decisions i gestionar les pròpies accions de manera independent. En l'àmbit educatiu, es tradueix en fomentar que els infants desenvolupin habilitats per prendre decisions adequades al seu nivell de maduresa i que siguin capaços d'assumir responsabilitats. I l'article Créixer junts a l'escola Bressol, fer visibles les relacions. Com interpreteu la importància de fer visibles les relacions entre infants? La importància de fer visibles les relacions entre infants, segons la meva interpretació, radica en crear un ambient educatiu en què les connexions socials siguin valorades i reconegudes. A través de l'observació i la visualització de les relacions, es pot fomentar un entorn on els infants se sentin còmodes, connectats i escoltats. Amb aquests recursos podeu aprofundir en els temes que hem abordat avui i obtenir informació addicional.
Acabant, però per últim volem expressar el que ens ha portat aquesta experiència. A cada una de nosaltres ens ha portat un munt de coses positives, A mi, personalment, mentre treballava el tema, m'ha fet recordar quan jo feia les pràctiques. Inclús m'he emocionat. Jo tenia aquest vincle proper i de confiança amb els meus nens. I ho vaig aconseguir inconscientment, seguint totes les estratègies que hem parlat aquesta tarda. Ania, tu què en penses?
Doncs mira, la veritat és que jo al principi no estava molt convençuda de fer aquest podcast, perquè normalment jo no surto de la meva zona de confort i això és una cosa nova per mi, però el fet de preparar-lo a classe amb totes vosaltres doncs ha estat un gran repte que m'ha agradat molt viure i compartir amb vosaltres.
Estel, i tu?
A mi haver pogut vindre aquí a explicar les nostres experiències i coneixements doncs m'ha agradat molt, la veritat. Mai m'ho hagués imaginat, com ha dit l'Ània, i bueno, ho trobo una experiència molt enriquidora.
William, què en penses tu?
Doncs a mi aquesta experiència m'ha donat l'oportunitat d'expressar les meves idees i m'ha fet reflexionar sobre el que vull transmetre i com ho vull fer arribar.
I per últim, Yasmina, tu què en penses?
Aquesta experiència em retorna als records de la meva infància, recordant tots aquells moments de curiositat i descoberta en els quals jo explorava. També em fa recordar sobre les meves pràctiques en la meva escola Bressol, quan començava a descobrir el significat de l'aprenentatge i de l'educació, tant com a estudiant com a futura educadora.
Així doncs, ara sí, arribem al final del nostre podcast i fins aviat. Adeu!
Adeu!